De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Set minuts i escaig que passen de les 4 de la tarda. Avui mateix ha sortit aquí avui el nou disc de Glaux, un grup que ens ha acompanyat des de l'adolescència fins ara. I després de 10 anys des de la seva darrera producció, el grup reapareix ara amb un àlbum fresc i vibrant aquí i avui. I de fet avui tenim el plaer de parlar-ne amb el cantant i compositor, que és en Jofre Verdagí. Què tal, Jofre?
Què tal? Molt bé.
Benvingut.
Moltíssimes gràcies.
Ara ho estàvem dient. Clar, és que 10 anys...
Passen molt ràpid.
Passen volant.
Sí, no sé si el que deia, no sé si per culpa de la pandèmia o què,
sí,
que hi ha aquests 3 anys que ens han robat, entre cometes, però que és això, que fa 10 anys... fa 10 anys vam treure l'últim disc, després entremig jo he tret un disc en solitari, el 19, després vam treure un EP el 20, just quan va esclatar tota la pandèmia al mes de març, un EP que allà es va quedar, que va ser una cosa que va néixer i va morir al mateix temps, pobre, i després aquest disc ara.
Clar, aquest disc ara, que dèiem a l'últim, si no m'equivoco, hem conegut la nit, no? com a Glaux, això va ser el 2014, ara també ens ho explicaves, no? Però ho parlem perquè també, si et sembla, en antena, perquè com es viu, no?, el fet de treure aquest nou disc 10 anys després.
No t'acabes, o sigui, jo les sortides dels discos sempre són una cosa que sempre hi ha un petit nervi i una petita cosa de, tot i que ara no és el mateix de fa 28 anys que vam treure el primer disc, les sortides i els llançaments són completament diferents, però sempre hi ha aquell nervi de com ho rebrà la gent.
Clar, és aquell punt, no?, de dir, ostres, aquesta, la meva música...
Exacte, sí, o sigui, el que a mi m'emociona i ho faig, i aquesta part de mi, per al final és una part nostra, del grup, la meva, amb les cançons, és com que ara ja la gent se les pot fer seves, la gent, o sigui, a mi, si només que arribi una mica i que hi hagi algú que s'emocioni, o anar a tocar a vés a saber on i veure que hi ha una sola persona que està vocalitzant i cantant la lletra, això per mi ja és màgic i ja... Per això ja val la pena, només.
Clar, jo sempre he pensat, Jofre, quan... jo t'ho deia, la teva música, o la música dels Glaux, no? Com és aquest punt de dir... És que ara ja és la vostra música, no? El fet de... compartir-ho, no?, amb el públic.
Sí, és molt maco, és una meravella. O sigui, a mi és el que m'agrada més. O sigui, el que m'agrada més és que algú et vingui i et pugui explicar, o jo me'n recordo, sempre me'n recordaré una vegada, la primera vegada que vam sortir de Catalunya, que vam anar a... Bueno, la primera vam anar a València, crec, però després vam anar als Poblets, a Alacant, i anar a Alacant, aquella època, l'any 97-98, que no hi havia... internet com ara, i que els discos s'havien de o comprar, eren físics tots, sí, i tot això. Anar allà ben lluny de casa i veure que hi havia gent que cantava les cançons, això per mi és una de les coses més impressionants que m'ha passat mai a sobre un escenari. El fet de... És igual, no hi havia milers de persones, eren poques, però aquelles persones estaven cantant les cançons, i això a mi em va flipar. I després, una altra cosa, quan algú et ve a explicar una cançó i el que significa per aquella persona, i té un sentit completament diferent al que tu li has fet.
Pensat.
I això és maquíssim. O sigui, jo, de fet, hi ha una cançó del Si vols venir, que es diu Comptant els segons, d'un disc que vam fer l'any 2000, que hi ha una persona que em va explicar una història sobre aquella cançó i que tenia un sentit completament diferent al que era una cançó. Al final, aquella cançó parlava d'amor i una història sobre... No parlava ni de mi, era una història que havia passat al meu cosí, i vaig fer una lletra pensant en allò. Hi ha una història d'amor, i aleshores una persona em va explicar que per ell era com els últims moments d'una persona que havia mort, que tal, i perquè era comptant els segons i els últims... I vaig trobar tan maca aquella història que me la vaig fer com meva. I ara aquella cançó, quan l'he cantat alguna vegada, la canto des d'aquell lloc i no des del lloc original. O sigui, he canviat com el sentit, perquè ho trobo maquíssim. Sí, sí. És molt màgic, això de fer cançons, la veritat.
No, no, i això demostra... el poder del públic, transformador també,
sí, sí,
o sigui
clar.
Que un disc no para de créixer.
Sí.
No?
I de canviar una cançó, sí. una cançó muta i sí, i a vegades la pots cantar des d'un lloc i aquell lloc potser va canviant inclús en funció del que tu has viscut o del que tu vius I que aquella història que tu estàs cantant ha seguit, o sigui, hi ha moltes... Les cançons al final són petites històries i petites fotografies del moment que has viscut en aquell moment. Però clar, tu has seguit visquent. I allò que has escrit que t'havia passat potser ha anat cap a un lloc o cap a un altre. I aleshores aquella cançó o agafa un sentit encara més poderós o t'importa ben poc o et fa mal inclús cantar. Jo hi ha una cançó que canto d'un disc meu en solitari que es diu Jo faig cançons, una cançó que és gairebé una sessió de psicoanàlisi. Són 17 estrofes que vaig escriure en un moment molt fotut de la meva vida, quan acabava de morir el meu pare, moren moltes coses, és igual. Jo segueixo cantant aquesta cançó. És una cançó que, per exemple, a la meva filla li dol molt que la canti i li fa molta pena, perquè està escrita en un moment en el qual jo estava molt, molt fotut.
Molt tocat.
I clar, ara quan la canto en directe... clar, hi ha moltes... Jo sempre ho dic que és com... És una cançó que és com una... com un àlbum de cromos, de que saps que pots anar tatxant les coses que has anat...
I sí.
Que al final és això, clar, no la puc cantar des del mateix lloc on la cantava aleshores. Commou, i és una cançó que... potser és la cançó que més gent m'ha vingut a dir que li ha arribat molt, perquè és una lletra molt dura, molt fotuda, però al mateix temps molt sincera i que molta gent se la pot fer seva i és tan llarga, dura 7 minuts la cançó, que si una estrofa no t'arriba, potser t'arriba la següent.
Potser t'arribarà la següent.
I aleshores, clar, és molt... És maco. I ara, clar, l'has de cantar des d'un lloc... Evidentment, jo, i sempre que acabo de cantar la cançó, dic, però ara estic millor, no us preocupeu perquè passa això, però... Però, clar, és una cançó d'un moment.
D'un moment, que torna en aquell moment, no?
Exacte.
Clar, és que el mestre Verdagí, o sigui, que a banda de ser el teu pare, és un referent, Jofre.
Bueno, no sé, per la gent, per mi ho va ser, clar, ser el meu pare. Sí, és un referent i una de les coses que, tot i que ja fa molts anys que va morir, però... I tot el dol que pots arribar a passar i com vas col·locant tot aquesta... un procés, diguéssim, de cada vegada estar en un lloc diferent, tot i que ara ho veig, evidentment, des de la distància que donen ja aquests 22 anys que va morir, 23, però ara m'encantaria poder tenir... O sigui, hi ha moltes coses que penso, ostres, ara m'encantaria saber què pensa...
Què pensa ell, no?
O coses de... musicalment com va fer això, com va fer allò, perquè quan ell va morir, que jo tenia 20 i pocs, i era un moment en el qual jo em volia allunyar més del meu pare que no apropar. A nivell començo a fer coses jo, la gent em compara, la gent molta gent dient que clar, fa això perquè és fill d'aquesta cosa del fill de... que a mi em va fer mal i em va tocar, i aleshores jo volia demostrar que no, i aleshores jo em vaig allunyar molt
en aquell moment
com laboralment parlant, i hi ha moltes coses que no li vaig preguntar i que no... Això és perquè volia, jo em tocava fer-ho a mi, no?
Clar.
I ara m'encantaria, hi ha moltes coses que...
Que diries.
Sí, moltíssimes, tinc com una llista feta.
Ai, escolta, clar, el grup ha canviat, també. Ara hi ha nous membres d'Ufal Jofre.
Sí, ha canviat molt.
Com ha estat aquest procés, també, de treballar amb nous músics, no?, a la banda?
Ha sigut natural, tot i que no ha sigut fàcil, el fet de que, sobretot, O sigui, a partir d'aquesta segona etapa, que la segona etapa és el 2014, que ja fa 10 anys,
sí.
Allà ja van canviar una mica la formació, però allò va ser molt natural. Però ara realment va marxar l'Àngel, el bateria, que havia estat des del principi, i això no ha sigut fàcil per ningú. Però són coses que passen i no pararem el grup per això. Hem tingut ganes de seguir. Evidentment, amb aquesta banda ampliada que tenim, ens encanta tocar en directe, i és el que hem volgut de reflectir en aquest disc, perquè tot i que el nucli dur som tres, en el disc toca tota aquesta banda. I realment estem molt contents, i és molt, molt... Jo crec que la frescura aquesta i com la il·lusió es desprèn dins el disc, jo crec.
Mira, has dit no? aquesta frescor, aquesta vitalitat. Clar, avui es publica el vostre 8è àlbum, però de moment hem pogut gaudir de 3 cançons, que són El record d'un cor trencat, Visc en un musical, i la cançó que porta per nom el mateix títol del disc, que es diu Aquí i Avui.
És aquí i avui, agafa'm de la mà. No pensem en res, que ja vindrà el demà. Gaudim d'aquest precís instant, perquè ara és el moment. No el deixem escapar.
Com dèiem, és una cançó actual, fresca, vital, que encomana aquesta energia a Jofre, amb un so potent i una lletra esperançadora, que ens encomana a viure plenament el present, eh?
És estrany que, tot i que ha sigut un dels discs més difícils que hem fet, perquè s'ha dilatat molt amb el temps...
Sí, això ho deies, no?
Les bateries les vam gravar fa 2 anys, 2 anys i mig, gairebé.
I com és això, clar, de gravar el disc?
Perquè ara... a part de que els temps han canviat i ara no és el mateix gravar... O sigui, abans la indústria estava feta de tal manera que qualsevol grup, entre cometes, es podia permetre el fet d'anar un mes, 2 mesos amb un estudi i tancar-se allà, gravar el disc, fer el disc, gravar-lo, mesclar-lo i treure'l. Ara no. O sigui, com a mínim, nosaltres no ho podem fer això. Tenim vides en les quals el grup no genera lo suficient com per dir, ei, ens tanquem
no?
aquí, ens anem a un estudi, ens tanquem i això. Per tant, s'ha d'anar fent durant temps. Sí que hem anat a gravar les bateries a la Casa Morada, després vam gravar Veus a la Vall, es va mesclar allà a la Vall també amb el Marc Martín, però la gran majoria de gravacions les hem fet a casa meva o a casa del guitarra, saps? O sigui, s'han anat fent coses així d'una manera més... Bueno, com ho podem fer ara. De fet, tots els discs anteriors que hem fet, o sigui, el meu anterior també s'ha fet així, i aleshores s'ha dilatat molt. Ha sigut difícil perquè hem anat fent-ho quan més o menys hem pogut, i tot això dels canvis de bateria i tal i qual. A partir d'aquí no ha sigut buscat, no sé per què, però hem fet el disc més optimista que... Perquè, mira, jo abans ho deia, jo crec que quan érem més joves al principi, sempre ens deia, els vostres discos són molt, molt tristos.
Són
i molt,
tristos,
molt,
sí.
Molt d'això. I sempre dèiem que nosaltres és que quan estem contents ens anem de festa, i quan estem tristos ens quedem a casa a treballar.
Sí.
Ara, segurament, com que sempre estem a casa, diguéssim, i sortim menys o gens, quan estem contents també estem a casa, per tant, també toca treballar. Suposo que deu anar per aquí, no sé.
Mira, perquè, clar, tot just... Espera, fem una cosa. Escoltem una altra cançó d'Aquí avui dels Glaus, que sona així de bé, que és El record d'un cor trencat.
Que la sort no m'acompanya, el que em queda és el record d'un cor trencat.
Aquesta cançó sí que recorda una mica l'essència dels Glaus. Sí. És així o no, Jofre? Que sí,
precisament aquesta potser és la menys optimista del...
La menys optimista del disc.
Sí, no sé si no és optimista, però jo crec que és una cançó necessària dins el global. Nosaltres encara som un grup que pensem a l'antiga, diguéssim, vull dir que... Quan fem un disc, pensem en el total del disc. I aquest disc necessita... Vull dir, potser li falta una cançó per acabar, una cançó per començar, o sigui, pensem en el global. I jo crec que aquesta cançó és com necessària dins aquesta... O sigui, no pots arribar a l'alegria i a aquest positivisme si no passes per aquí, saps? Si no un disc completament positiu no tindria sentit sense aquesta... Com dir-ho? Anava a dir... sinó aquesta melancolia, diguéssim.
Aquesta melancolia, sí, no?, que pot desprendre. Com t'agradaria, com us agradaria, no?, que us reconeguin ara els vostres seguidors, no?, de Glaus, de... no sé, a veure, preguntat d'una altra manera. O sigui, què espereu, no?, dels vostres seguidors, que us reconeguin a través de les cançons del nou disc, Jofre...
Que escoltin el disc, és el que deia, i que arribi. O sigui, a mi si un disc arriba i toca, diguéssim, sí, et toca el cor... I...
Jo t'ho he dit, a mi m'ha tocat, Que,
doncs m'agrada molt.
Avui...
És això, o sigui, a mi, mentre hi hagi algú que em vingui i em digui, ostres, aquesta cançó m'ha arribat per això, i és el que esperem. No, sempre hi ha una cosa que jo dic sempre, que expectativa... si no hi ha expectativa, no hi ha decepció. Per tant, si el disc funciona i ara resulta que arribem a moltíssima gent i tot és meravellós, benvingut sigui. Però jo el fet de simplement tenir la sort i de poder haver gravat aquest disc i que ho pugui escoltar la gent, això ja és el que busquem. El que vingui després, benvingut serà.
Recollint bocins del que vaig ser, procurant reconstruir. Vaig amagar tan bé els trossets que m'espantaven, que avui ja no m'assemblo a mi. Soc tan pla, tan fàcil, previsible i dòcil. Jo
estem escoltant ara Panys i Candaus. Jo entenc que són moltes les portes, Jofre, que es deuen haver tancat, però també obert durant la vostra trajectòria. Deies 28. 28.
Sí, des del 90, o sigui, el 96 vam treure el primer disc, però clar, el grup, el 95 vam treure la maqueta i ens vam com... O sigui, el grup va néixer l'any 94, o sigui, farà
30 anys.
Sí. Del disc, del primer disc, en fa 28.
Sou conscients que avui et comentava també, avui fa 30 anys també, de Pulp Fiction.
Sí.
Sou de la quinta,
sí,
doncs.
Sí, total, sí. Tenim la mateixa edat que Pulp Fiction.
Pulp Fiction. Escolta'm una cosa, en aquests 30 anys, podem dir-ho així, no?,
sí,
des del 94, sí, no?, desfaríeu alguna cosa del camí fet fins ara, Jofre? O abans t'ho deies, no?, de com ha canviat també, no?, la manera, sí, de fer els discos, o preguntant també... T'estic fent moltes preguntes, eh, Laura?
Home, és el que toca, no?
És el que toca, no? Però de dir, què és el que més t'ha sobtat, no?, dels canvis que poden haver també en el món de la música, que entenc que n'hi ha molts, no?, des de que vau començar.
Sí, a mi sé que m'hauria de preocupar més, però hi ha hagut una època que em preocupaven tots aquests canvis, però arriba un moment que no... Que nosaltres al final fem música i intentem ser fidels al que creiem i al que ens agrada, i el que ens agrada és el mateix que ens agradava fa 20 anys amb coses noves, però vull dir que no hem canviat la manera de pensar envers la música. Per tant, la indústria ha canviat moltíssim, moltíssim, però nosaltres no podem fer res al respecte, simplement sí adaptar-nos una mica al que toca. Però és això, la gent que ens segueix ha anat creixent igual que nosaltres, i la gent que ens segueix volent un disc. O sigui, nosaltres no som un grup que comença ara de música urbana, o no som grups que ja han nascut amb aquest nou sistema, i ja... Nosaltres no som un grup de treure cançons soles. O sigui, jo quan, és el que deia abans, jo penso en fer un disc, no penso en treure... Hem tret algun single alguna vegada, hem treure un EP tal, però no és la nostra manera de funcionar, no em sento còmode del tot. A mi m'agrada pensar amb el disc, amb el disc. I la gent que ens segueix, també, o sigui, al final... segurament ho escoltaran a plataformes, ho escoltaran d'una manera diferent, però voldran el pack sencer. I vindran als concerts i es compraran el disc. Segurament no el posaran a casa, perquè no tindran ni a on posar-lo, però els agradarà tenir-lo, igual que a mi m'agrada. O sigui, jo què sé, jo l'altre dia...
Quin és l'últim disc que t'has comprat?
El de la Billie Eilish, el divendres, quan va sortir, sí. Quan vaig anar a l'FNAC, vaig ser el primer comprador del vinil de la Billie Eilish de Barcelona. Sí. Perquè m'agrada tenir-lo i
amb vinil,
sí que tinc vinil, i aleshores el que passa que jo l'he escoltat, el tinc a Apple Music.
Sí.
Vull dir que l'escolto aquí, sí. Però el tinc ja... Jo els discos que m'agraden me'ls compro i ara ja he decidit que només, fins que canviï el que sigui, però només me'ls compraré en vinil i me'ls posaré a casa quan pugui i quan tingui ganes de fer el ritual de posar-me el vinil.
Quan us podrem escoltar en directe? Concerts a Glaux? Ens pots dir alguna cosa?
Aquest 20... O sigui, passat demà, 23, estic jo sol al Volà de Manresa. I després el 26 estem a Duet a Torroella de Montgrí, i després en grup estarem el 3 d'agost a l'Estartit, allà també al costat de Torroella. Uh-huh. I després d'això estem... La cosa és que el disc ha sortit força tard, per pensar en l'estiu.
Sí.
I aleshores sé que... O sigui, la idea és començar a fer bolos en banda segurament a partir de la tardor cap endavant.
I tu ets a preguntar, 30è aniversari, heu pensat alguna cosa, no?
Hem pensat a tot el que no vam poder fer pel 25è aniversari per la pandèmia.
Sí.
Teníem una... El que passa que no hem treballat res sobre això encara, però el 25è aniversari teníem planejada i tancada una gira per Europa, amb molts bolos, amb casals catalans, després ens van trucar dels Estats Units també per fer una cosa... O sigui, vam aconseguir fer una cosa superxula,
que no vam
poder fer mai. I l'altre dia pensàvem, ho parlàvem amb l'Àlex, amb el guitarra, i em deia, sí, reactivem allò. I ens agradaria. Ara, sincerament, no hem fet res al respecte, però sí, ens agradaria molt fer una cosa, una bogeria d'aquestes, perquè sí.
Home, ja, perquè, ja toca.
Perquè toca.
Exacte.
Perquè toca.
No? Sí. Ja per acabar, si tu poguessis donar un consell a, no sé, la versió més jove de tu mateix quan vas començar en el món de la música, què creus que t'aniria bé escoltar, no? O quin seria?
Que... Ara, mira, m'ha vingut al cap, com que hem parlat abans d'això, que parlés una mica més amb el meu pare, que després el trobaria a faltar. Ja està.
Jofre Verdagí, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Aquí i avui, el nou disc dels Glaux. Heu d'estar pendents a les xarxes socials, sobretot, no? Aquests concerts, sí. de cara més a la tardor. I si no res, deies a Manresa, has dit?
A Manresa, passat demà.
Passat demà.
Sí, sí.
Trobareu el Jofre Verdagí. Que vagi molt bé. Molta sort.
Merci, vosaltres. Gaudim d'aquest precís instant, perquè ara és el moment. No el deixem
d'estar sempre pendent del pas del temps, de fer cançons parlant del que hauria pogut ser. Ja ho tinc, faré del meu passat un bon record i deixaré que aquest present ho envolti tot.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Algun dia se m'encalla i em costa remuntar. No trobo les eines per fer-lo funcionar.
Però hi ha dies d'eufòria, dies per marcar. Que he trobat la glòria i el got a vessar.
Dies que t'abraçaria i no et deixaria anar. Dies que el món se m'atura quan et veig arribar.
I dies plens de dèries que no pares de dubtar, plorant tota la histèria.
3 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Més música per començar la setmana. Aquesta setmana, ja sabeu que d'ahir vam festa en alguns punts de Catalunya. I ara continuem amb més música, perquè avui qui ve a donar la nota al programa, deixeu-m'ho dir-ho d'aquesta manera, és el cantant Roger, que va ser un dels protagonistes del programa especial que vam fer per Sant Jordi, i com que ens va deixar tan bon sabor de boca, hem dit, va, des d'avui fins al final de temporada, cada 15 dies convidem-lo, el Roger, perquè ens faci un repàs de grans hits de la dècada dels 70 fins avui. Roger,
bona tarda.
Tu estàs segur o no?
Home, jo estic encantat.
Estàs encantat?
És un repte, és un repte. Estic encantadíssim d'estar aquí avui en aquesta casa. I, bueno, i a més amb aquest repte que m'heu posat a intentar parlar...
Què et sembla? A veure, o sigui, home, perquè el que faràs... Ens faràs com un viatge en el temps, diguéssim,
sí,
no?
Des sí.
del 70 sí. fins avui.
Sí.
Perquè ho vam parlar amb tu i dèiem, ostres, és que també la dècada, clar, és veritat, la dècada dels 50, dels 60, també són
també
importants.
També, molt.
Però, clar, era curiós també, doncs, tractar, diguéssim, més l'actualitat.
El més recent, el més recent, recent, sí, no? Potser sí. Però tot i que allà hi ha també, sí, la dècada dels 30, bueno, els 20,
sí.
que apareixen primer, els primers hi ha registres de música, música jazz antiga,
que
apareixen el 1917, una cosa així. I és la primera música enregistrada.
Per cert, estem escoltant a tu, eh?
Sí, ep, aquest sóc jo.
Què, de què?
Sí, què? Molt bé, no? Això de que soni a la ràdio, això és tot un honor.
Després ens diràs també, ara ens parlava el Jofre Verdagí, no?, dels concerts que té previstos, tu sí. també ens ho has de dir, eh? On en faré
alguns,
veure.
Alguns, eh? Sí, sí, i tant. Vale. Sí, i tant.
Però, parlant de concerts, avui sí. també ens oferiràs un petit concert.
Sí, avui us donaré la nota. Eh? M'he plantejat un repte al final d'aquesta sessió, ja fa molt de temps que estic preparant la cançó, la versió, la cover, que sí? faré al final. A veure què tal em queda.
Ens diràs d'aquí. No, no.
Home, quan arribi el moment.
Ah, ens deixes així?
Ah, ara, de moment, així.
Val? Sí. O sigui, abans d'arribar a les 5, ens oferiràs una versió? Dels anys 70, una cançó dels 70?
Sí, un temazo que va marcar una època i encara la marca, eh? Jo penso que va ser un abans i un després, també, a dins del que seria el rock. Uau. Ja aneu cap al rock sinfònic, no?
Molt bé,
aquest tema.
Vinga, va.
Quin deu ser?
Quin deu ser? Jo el sé,
Tu ja el tens aquí.
Jo el tinc aquí. Sona molt bé, i és una de les cançons que podien dir que... Mira, això crec que és... Mira, farem... Em permets donar una pista?
Sí, i tant.
Ara, tu què deies? Ostres, quin impacte escoltar-me, no?
La
meva cançó a la ràdio. Clar, aquesta cançó diria que es va fer una versió, parlant avui de versions, per intentar reduir-la, perquè era molt llarga.
Ah,
sí. I perquè pogués sonar a les radiofórmules, en aquella dècada es va fer com la versió més reduïda, perquè si no era impossible passar aquella cançó, no?
Sí, bueno, de fet va tenir molts detractors. De fet, hi havia, no, els grans contractes discogràfics del seu moment, on ells van presentar la seva candidatura amb aquest disc.
Sí.
Van dir que amb aquesta cançó no anirien enlloc, que estava, bueno, tenia tots els atributs que eren anti-radiofórmula, no?
Clar.
Vull dir que havien de ser... Llavors hi havia les cançons de 3 minuts i mig,
sí,
i amb unes tornades enganxoses. Clar, aquesta no té ni tornada.
Imagina't.
Tadachan, quina deu ser?
Abans que passi això, vinga, que avui el Roger ens convida a fer un viatge fins la dècada dels 70. Chiquitita, you and I. Comencem situant-nos en el temps, dèiem... I t'ho pregunto tu, Roger, què passava al món durant aquesta dècada dels 70?
Home, els 70 van ser una dècada plena de canvis socials i polítics. Als Estats Units hi va haver l'escàndol del Watergate, que va portar la dimissió, el president Richard Nixon... També vam veure la guerra del Vietnam, la crisi del petroli del 73, que va tenir un gran impacte econòmic. I a nivell espanyol, el més significatiu va ser la mort del Caudillo, del dictador Francisco Franco, el 1975, que va marcar el final, doncs, del franquisme i l'inici de la transició. La dècada dels 70 va ser la de la rebel·lia.
Va ser una dècada marcadíssima, no? Home, per això.
Va ser una dècada, un abans i un després, un punt d'inflexió, jo crec.
Clar.
Sí.
De protesta, no?
Exacte. Això va quedar marcat directament a l'ADN de tots els ciutadans d'aquella època. Vull dir, el 70 va ser la de rebel·lia social, protesta, l'art conceptual, la contracultura... Van sortir com tots els primers manifestacions crítiques contra els sistemes, el sistema capitalista. Ja llavors ja va començar a sortir. Els joves van començar a experimentar l'underground, la llibertat sexual, les drogues, noves experiències. Sí? Van reivindicar els drets dels homosexuals, l'alliberament gay. Va predominar la moda hippie, que era una mica com iconogràfica, no?, de la necessitat imperiosa de llibertat contra la repressió i la censura.
Música. Ara ens hem contextualitzat, en aquesta dècada dels 70, no? Pel que fa a la música, quin eren els principals estils musicals, no?, dels anys 70?
Bueno, tan diversos com el que estava passant en el món. El bloc dels països capitalistes, diríem, com Amèrica, Europa... El rock va dominar, com hi ha amb els seus subgèneres, el hard rock, el punk... La música disco va emergir amb molt de força.
Però i pot força. Ser, Roger, pot ser que fos un moment, que ara tu deies, és que ara t'escolto, no? Ostres, que es van... es van donar tots aquests gèneres musicals, no? I clar, el més important, perquè era una revolució, I què es podia tres, que m'ho estic explicant bé, però d'aquesta foguera, sí, diguéssim, sí, clar, algú havia de passar, no? No sé com dir-ho, musicalment, eh?
Musicalment. Home, jo crec que es va com diversificar, jo penso.
Fixa't.
Llavors, sí, eh? Vull dir que hi havia una... va ser una bomba, una sí, bomba que... No? Així com de granada.
Sí.
Una granada que es va anar diversificant amb moltes... Amb moltes...
Amb moltes derivades,
formes,
no?
Moltes variants, sí. I també és veritat que cadascú va agafar com el seu camí, els seus seguidors, eh? Des del reggae, també, el folk i el country, no? Per exemple, amb artistes com Bob Dylan, The Eagles, no? Que també s'havien consagrat també en la dècada anterior, eh? I el hip-hop, que també va sortir, tot i que no es va consagrar realment fins als 80.
Clar, d'aquí t'ho deia, no? Que potser el hip-hop era com el moviment, no? que va néixer de tots aquests gèneres, no? I de totes aquestes influències, com tu deies, del funk, del soul, del rock, del punk, no? En aquesta dècada dels 70. Jo no sé el reggae, també, si en aquell moment, no? Tenia seguidors o no.
Sí, el reggae sí, amb un dels seus grans embraixadors, que era el Bob Marley.
Sí.
Sí, sí, home, allà va ser un... Sí, que era molt seguit. Era molt a dins de la onda aquesta més tropical, dins Clar. De Jamaica, però llavors també va ser un moment en què es va... Però bueno, jo penso que es va consolidar una miqueta més també durant els 80, també, eh? El que seria tot també tota l'onda així més del reggae, també. Però clar, això era dins el que seria el nord i Europa. A l'Àfrica, per exemple, hi ha un estil de música que a mi m'agrada molt, que és l'afrobeat. I l'afrobeat, que té un... Bueno, és una riquesa rítmica increïble, amb tot de sonoritats, una mica que sorgeixen, doncs, d'aquesta mena de poti-poti que també és genèricament, no?, genuïnament d'allà a l'Àfrica. I, bueno, que hi ha grans representants, també, eh?, d'un dia en podem parlar, també, del que seria l'afrobeat. A Amèrica Llatina va sortir tot el tema de la nova canción, sí, una lleta també com per agafar el testimoniatge, doncs, de la lluita d'esquerres, els nous pensaments alliberadors, no?, aquest trencament que dèiem. I, bueno, i el merengue i la cumbia, que es van anar internacionalitzar. Roger, i els grups, els principals cantants i grups de música del moment, de la dècada dels 70, tu amb quin et quedaries? A veure, explica'ns una... Bueno, més que et quedaries, fes-nos una mica la presentació. Ostres, que difícil.
Clar,
que difícil.
Ja m'ho imagino.
Sí, home, la llista és llarguíssima, eh? Amb qui em quedaria? Ostres, és que jo també he sigut d'aquests que soc moltes tauletes i m'agraden moltes coses diferents. Home, però sobretot el grup que a mi em va marcar... Bueno, van ser dos grups que a mi em van marcar en aquesta època. Un va ser els Dire Straits.
Home.
I després, seguidament, també descobrir tot el... Bueno, Queen. Que ja volia arribar al final amb aquesta. Però sí, Queen també va ser un abans i un després per mi. Sí, la potència d'aquesta banda.
Clar, molts músics,
sí.
Roger, Queen...
És
marca la història de la música.
Sí,
no?
Clar.
Sí, i a nivell de bueno, clar, guitarristes, no?
Sí, sí. Allà hi havia un parell de fenòmenos, no?, que era el guitarrista i el cantant, que doncs exacte, eren músics excel·lents, a part, que a més, fins i tot el guitarrista... Bueno, que tenia una carrera, un doctorat en astrologia, no? Astrofísica, em sembla. Imagina't, vull dir que eren gent que havia estudiat molt, també, d'aquell moment, no?, també. Sí, sí.
Clar, tu ens deies, Dire Straits, Queen... Quins altres grups hi havia en els 70?
Led Zeppelin van ser... Sí, van fer un àlbum molt, molt espectacular, com el Led Zeppelin 4, el David Bowie... Elton John es va convertir també en una superestrella del pop, amb aquesta, com aquesta cançó, per exemple, el Your Song. ABBA va conquerir també el món, les pistes de ball, amb Dancing Queen, també els Bee Gees, amb Saturday Night Fever.
Què, l'escoltem o no?
Vinga.
Vinga, va.
Posa-la. Sortim a ballar.
Ah.
Clar, aquests són els Vigis Saturday Night Fever.
Yeah.
Yeah. Hi ha algunes històries de fracassos, també, en els 70, no? Em pots mencionar algun remarcable que sigui tu, no? Que diguis, ostres, és que aquest...
Mira, bueno, un fracàs notable que jo penso que va ser a nivell de crítica musical, eh? Però no penso a nivell de Bob Dylan, que va fer un iatat deliberadament aquest disc que es diu Self-Portrait, que va trencar un iatat en tota la línia que ell portava. Ell era la veu de tota una generació. Li van dir el portaveu de tota una generació i era un dels veus de la contracultura. Vull dir, justament als Estats Units, no, on tots aquests valors capitalistes eren tan en auge, doncs a Bob Dylan trencava amb tot això. Però amb Self-Portrait, que ell ja un dia estava tenint els seus dos fills, ja portava una vida més tranquil·la, més acomodada, va voler fer un disc com dient que jo també sóc això, no? Però llavors tota la crítica se li va tirar un dia al damunt, eh? Parlem que era ja el seu desè disc d'estudi, eh? Vull dir que ja portava una trajectòria, era un home consolidat.
I ens pots dir també, clar, perquè això entenc que els One Hits Wonders, que són aquells, no? Aquells grups que han tingut un èxit i ja està,
sí.
I s'ha acabat,
i ja està.
Als 70 també n'hi havien.
Sí. Home, n'hi van haver-hi molts. Per exemple, un dels exemples és el Kung Fu Fighting, del Carl Douglas, o també el In the Summertime, del Mungo Jerry. Home, també a la resta del món, aquí va haver-hi el Rafael Acarrà.
Home!
Sí, para, sí. Doncs aquesta també. Sí, home, a tot arreu. Funcionava ja pel gran hit. De fet, hi havia els singles aquests petitons, de vinil, que tenien doble cara i hi havia un tema només a cada banda.
Cara,
Vull dir que seria això. Vull dir que en realitat era la filosofia del que hi ha avui, també et diria. Vull dir que avui també la cosa funciona per singles. Va haver-hi un moment que vam entrar al disc i el disc de llarga durada, no? Però ara han tornat els EPs i els singles.
I ara hem tornat, fixa't tu, que ara amb el Jofre ho dèiem, no?
Sí.
Que abans, nosaltres ens estàvem acostumats a treure singles.
Clar,
la nostra època, 30 anys enrere, quan vam sortir els Glaus, eren aquests... El total.
Clar, el total. I escoltaves el disc,
exacte,
escoltaves tot. Sí, home, claus.
A nivell nacional, què es portava?
A nivell nacional... Bueno, hi havia des del rock progressiu fins al disco, passant pel flamenco. Aquí el flamenco, doncs, aquí a Espanya, era marca de la casa, cançó protesta. Home, havia de ser una cosa que, després de 4 dècades de règim, hi havia com l'arribada de la llibertat d'expressió i va quedar molt reflectida en tots els gustos musicals. És a dir, va venir l'underground, el hippisme, la contracultura... Per exemple, aquí a Barcelona va haver-hi una sala molt important, que és Celeste, tancada ja... Han fet una exposició molt bonica aquí al convent de Sant Agustí, explicant Ulleta tota la onda laietana. Van ser tots aquests músics, Ulleta, que van aglutinar dins de Celeste, i que hi havia de tot, eh? Hi havia des de gent des del Pau Riba, amb onda psicodèlica, fins al Gato Pérez, amb coses més de rumba catalana. Hi havia coses de folk, hi havia coses de cançó protesta. I va ser un focus important, un epicentre musical important.
Important Celeste, aquí a casa nostra.
Sí, Celeste, aquí a Barcelona. Sí.
Roger, et diria una cosa.
Sí.
Ens queden 10 minuts per arribar al punt de les 5.
Sí.
Tu has dit que tocaries una versió, però falta un acompanyant.
Em falta la guitarra.
On la tens?
La tinc aquí darrere.
Què, la vols anar afinant? Perquè m'has dit que l'haig d'anar afinant.
La porto aquí i me... Seré un agosarat, avui.
Seràs un agosarat, perquè...
Seré un agosarat, perquè... Una de les cançons que et diria que ha tingut més producció en el món en el món del rock, doncs intentaré tocar-la amb una humil guitarra i un humil guitarrista que sóc. Bueno, i cantant, també, diríem,
I cantant. Ens diràs, a veure, quina cançó ens cantaràs?
Bohemian Rhapsody.
Home!
Bohemian Rhapsody.
Home!
Bohemian Rhapsody.
De Queen. Sí. Escolta, ens has dit, clar, perquè va ser molt bo, perquè el Roger diu... Jo... Sí, espera, l'escoltem.
Escoltem.
Aquesta és l'original.
Aquesta és l'original, Això és el bo. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy.
Val, aquesta és l'original, tots ho tenim clar. Però avui el Roger ens tocarà aquest Bohemian Rhapsody, ens farà aquesta versió de Queen que bueno, la vam conèixer un 31 d'octubre de 1975, per tant, aquesta dècada dels 70, que en Roger s'ha estrenat avui amb aquesta dècada. Clar, hi ha moltes interpretacions sobre el significat d'aquest tema. De fet, ens ho deia el Roger, està considerada una de les cançons més elaborades i més ben produïdes de la història del rock. I avui en Roger, sí, ens la versiona en directe per Fabricació. Què, ens hi posem?
Vinga, va.
Va, ho intentem,
vinga,
eh?
Va, repte, va. repte.
Is this a real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, cause easy come, easy go, little high, little low, any way to wind blow, nothing really matters to me. My mom just killed a man, put the gun again his head, pull the trigger now he's dead. Mama, I have just begun, but now I'm gonna throw it all away. Mama, ooh, I mean to make you cry, not back again this time. Come, send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. Sometimes we should never be born at all. Silhouette of a man, Scaramouche, Scaramouche with the fandango, silver lighting, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, go, will not let you go. Bismillah, go, will not let you go. Let me go, Bismillah, go, will not let you go. Will not let you go, never let me go. Oh, no, 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 no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. There's a group, there's a devil from the side. From me, from me, from me.
Paro aquí, o continuem.
Bueno, per favor.
Bueno, ara, el pròxim dia us faré la segona part,
pardon,
eh?
Perdó, qui són aquestes notes tan altes? Vull dir, un aplaudiment.
He agafat una pinceta, eh?
Com t'ho has fet, això?
Clar, bueno, he fet el que he pogut.
No,
no, està baixada un to, eh? Les coses com siguin, eh? Jo no arribo aquí al to celestial d'aquest home.
Roger, és al·lucinant. Vull dir, de debò. O sigui, clar, o sigui, explica'ns també una mica com és el procés, no? D'agafar Bohemian Rhapsody i dir, ara la versionaré jo?
Home, fa un any i mig que vaig començar, a estudiar-la. Sí, un any i mig que vaig començar i vaig dir, ostres, és un dels temes que m'ha marcat la vida. I llavors vaig pensar... De fet, tot va venir arran de llegir de llegir que Groucho Marx,
sí,
que de fet el nom de, sí, de l'àlbum, que es diu
Una
nit a l'òpera.
Sí, exacte. Sí, sí. El disc de Queen.
Sí, està fet en homenatge a la pel·lícula dels germans Marx, ah, sí, que es veu que en la maratoniana gravació, una d'aquelles nits, van mirar aquesta pel·lícula. I llavors van dir, ostres, els hi posarem aquest nom. Llavors això, l'enterar-se Groucho Marx que havia sigut així,
sí,
doncs ell els va voler convidar a una de les gires a casa seva, ell llavors retirat, 85 anys, va dir, veniu a casa, que prendrem el te, no? I llavors ells van aparèixer allà i els tenia guardat una guitarra espanyola perquè els hi cantés cançons amb una guitarra espanyola.
Que saps? Fort.
Brutal. I llavors vaig pensar, hòstia, molt bona idea.
Aquesta és.
Va, doncs ho provaré.
Doncs escolta, ens has agradat molt, Roger.
Que bé, moltes gràcies a mi i a vosaltres.
Que els oients també. Per tant, d'aquí 15 dies...
Ens veiem d'aquí 15 dies amb un nou repte.
Ui, anys 80.
Anys 80. Epa, epa.
Això promet, eh?
Això promet, eh?
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bona tarda a tothom.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now.
Vinga, abans d'arribar a les 5, us volíem parlar avui del terratrèmol de magnitud 4, gairebé 4 graus, si no m'equivoco, l'escala de Richter, que ha sacsejat diverses comarques catalanes aquest matí. Clar, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el sisme ha tingut lloc a les 11:23 del matí al Departament Francès dels Alts Pirineus, que el terratrèmol s'ha notat especialment a la Vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, al Pallars Jussà, així com també a Andorra. Diversos testimonis afirmen, de fet, que també s'ha notat en comarques de les demarcacions de Lleida, com a Cervera, com a Targa, i fins i tot a Tarragona. Parlem res. Tenim 3 minuts, però volíem parlar amb l'Anna Echevarria, que ella és investigadora d'Andorra Recerca i Innovació i és doctora en Ciències de la Terra i especialista en riscos geològics. Què tal, Anna? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anna, explica'ns què ha passat. Quines són les causes geològiques, no?, que han pogut provocar aquest sisme als Pirineus.
Doncs, com molt bé has explicat, ha hagut un sisme de magnitud 4.2 que ha sigut percebut, doncs, òbviament a França, però també a Catalunya i Andorra.
Clar.
I, clar, bueno, ja sabem que els Pirineus és una zona sísmica i on és normal que hi hagi aquest tipus de terratrèmols.
Clar, és normal, no?, el que dius, Anna? Vull dir que són habituals aquests episodis.
Exacte. No són molt freqüents, però és normal i solen ser de magnituds similars a aquestes. Òbviament no estem parlant... El que no seria normal seria un terratrèmol de magnitud 7 o 8, no?
Clar. A quina àrea diries que s'ha pogut sentir la tremolor? No? Perquè jo ho deia, no? Feia com... A on s'ha notat especialment, però on s'ha notat amb més intensitat? Ho sabem, Anna?
Generalment, on es noten més sempre és com més a prop de l'epicentre, és allà on es nota més. Òbviament hi ha petites diferències, però doncs, com més a prop, doncs a la zona de Lourdes, de Tarbes, la zona francesa, diguem, és on s'ha notat més, i després cap a Catalunya sí que és veritat que, com deies tu, s'ha percebut gairebé fins a Cervera o potser en alguns punts més a baix.
Clar, fins i tot dèiem a Targa, no? Clar, un cop passa això, Anna, quins són els protocols, no?, que se segueixen després d'un terratrèmol com aquest per assegurar sobretot la seguretat de les persones i també de les infraestructures?
Clar, en funció de la intensitat que es calcula, que per això sempre es demana a la població que ompli unes enquestes de si l'han percebut o no, doncs en funció d'aquestes intensitats, cada país té el seu protocol i doncs en el cas que pugui haver-hi danys als edificis és quan s'activa el protocol de comprovació de que la gent pugui entrar. Però aquest no seria el cas perquè no ha sigut de tanta magnitud com per haver causat desperfectes en els edificis.
Hi han hagut rèpliques? Que això no t'ho hem preguntat, Anna.
Sí, de moment n'hi han hagut 2, molt petites, sí, que no han sigut percebudes, però normalment sempre quan hi ha un gran sempre hi ha... com per definició rèpliques més petites i ja n'hi han hagut 2.
Doncs Anna, ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per haver-nos aclarit doncs, aquests dubtes que ens ha originat aquest terratrèmol que s'ha pogut sentir de 4 graus a l'escala de Richter justament aquest matí, a les 11:23 al Departament Francès dels Alts Pirineus. L'Anna Echevarria, ella és investigadora d'Andorra Recerca i Innovació i també doctora en Ciències de la Terra i especialista en riscos geològics. Anna, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Vinga, va, que nosaltres ja arribem al punt de les 5 de la tarda. Ens posem al dia amb les notícies amb la Sandra Gómez i a la tornada, Joan Anton Català. Fins ara.